Ràdio Estel us convida cada setmana a la taula de l'Evangeli. Una conversa sobre el missatge litúrgic de cada diumenge.
Salutacions cordials des d'aquest espai radiofònic de Ràdio Estel, que és la taula de l'Evangeli. Gràcies per acompanyar-nos un diumenge més. Comentarem avui la litúrgia del diumenge 15 de durant l'any i ho farem amb els dos convidats que són amb nosaltres, Xavier Francino, notari a la Seu d'Urgell, i mossèn Josep Montoya, diaca casat del Bisbat d'Urgell, amb acció pastoral a Bellver de Cerdanya. Tot seguit els saludarem. Xavier Francino, gràcies per ser aquí de nou.
Bueno, tu ens convides i nosaltres acudim.
Doncs moltíssimes gràcies.
Un plaer.
Penso continuar fent-ho, de convidar-lo.
Bueno, penso seguir venint.
Gràcies. Mossèn Josep Montoya, què tal?
Hola Maria, content de tornar a participar a la taula.
Fa temps que no venia per aquí,
Feu quant temps que no venia, doncs, però sempre saps que sempre estem a disposició.
No només aquest diumenge, sinó diumenge que ve també li proposarem que vingui.
Bon, doncs aquí serem.
D'acord. La locució de les lectures la fa Cristina Orduña, la producció i la tècnica l'Àlex Alsina. La presentació i direcció, qui els parla? Maria Marín. De seguida ens hi posem.
Ràdio Estel, sempre amb tu.
Doncs la primera lectura d'aquest diumenge 15 de durant l'any és del profeta Amós i del capítol 7è.
En aquells dies, Amasies, sacerdot de Bet-El, digué a Amós: «Vident, vés-te'n d'aquí, fuig al país de Judà. Menja-hi el teu pa i fes-hi de profeta, però aquí, a Bet-El, guarda't de tornar-hi a fer de profeta, que això és un santuari del rei, un temple de l'estat». Amós li respongué: «Jo no sóc profeta ni he estat mai de cap comunitat de profetes. Jo sóc pastor i sé fer madurar el fruit dels sicòmors, però el mateix Senyor m'ha pres de darrere dels ramats i m'ha dit: vés a profetitzar a Israel, el meu poble».
Versets corresponents a la vocació d'Amós, profeta de Judà del segle 8è abans de Crist, que marxa cap al santuari de Betel, del veí regne d'Israel, on predica com a profeta estranger, tot denunciant la situació social en la que els rics s'enriquien cada cop més i els pobres s'empobrien fins la misèria. Això sembla que és avui a tocar, també, no?
Si no ha canviat gran cosa.
No ha canviat, no?
La religió és i hauria de ser incòmoda per l'àmbit polític. No obstant, això posa sobre la taula la necessitat de buscar un equilibri entre dos imperatius que són contradictoris. Per una banda, el César el que és del César i el César, a Déu és el que és de Déu. És a dir, no pots barrejar una cosa i una altra. Són àmbits d'actuació diferents, són paràmetres de decisió diferents, però alhora hi ha la necessitat de fer una societat justa i solidària. És a dir, com trobes el punt d'equilibri entre una cosa i l'altra, alhora evitant també caure en els extrems. No pots fer la religió un instrument al servei de la política, però tampoc no pots recluir la religió a un àmbit purament interior, individual, personal, espiritual, sense contacte amb la realitat material.
Bé, caminem, o esteu caminant, Xavier, amb Maria, amb aquest aspecte més social i de... Jo veig més aquí una crida a algú que, per part d'un sacerdot, però que en definitiva és Déu qui crida a un del poble, és a dir, no a cap, no un ministre, no un capellà, no un profeta. Jo només sóc pastor, i el que conec és el meu, és madurar el sicòmor, veure com madurar el fruit del sicòmor. És a dir, Déu, l'Església o la societat, que en parlàveu vosaltres més ara des de l'àmbit polític, doncs està necessitada de polítics cristians, de persones cristianes que estiguin immerses enmig de la societat. Tants cops fem de cristians només quan anem a missa, quan ens tanquem dins l'Església. I no, falta un testimoni ferm en la paraula i en l'obra de ser testimonis enmig de la societat portant el missatge de Jesús, no? Una política que dèieu ara, doncs, que està vivint uns moments de faltes de respecte, de falta d'insults, i dic que jo crec que m'he sentit, hi ha una crispació social i política que no permet el respecte a l'altre, ni saber tan sols escoltar l'altre. Jo faig el meu discurs, dic el que a mi m'interessa, de manera popular per arrastrar a la gent els vots i que em portin a mi a seure en una cadira amb un bon sou per sempre, i s'ha acabat. I falta més aquest missatge realment de solidaritat, d'ajuda, d'estar pels més dèbils, pels més necessitats, i això ho hem de fer els cristians, traiem-nos del cap, vull dir, la societat està mancada de persones amb aquest testimoni.
Sí, és que no cal ni que sigui cristiana, bastaríem que fos humana. Alhora, insisteixo en aquesta... la necessitat aquesta de trobar el punt d'equilibri, és a dir, el conflicte que hi va haver entre Roma i la teologia de la liberació, de l'alliberament. Però en l'extrem contrari, tampoc no podem fer la religió un instrument al servei de la política. I on és el punt d'equilibri? Bueno, l'Evangeli, o sigui, és seguir l'Evangeli i allà on et porti amb consciència i amb rectitud. D'acord.
Més coses. Bueno, jo aquí, evidentment, també veig una crida amb aquest passatge, amb aquest fragment, que ja avalentaria el fet de que va molt lligat a l'Evangeli. És a dir, que tots com no ens hi fixem prou. Penso que hauríem de fer-ho més sovint, potser agafant el full dominical quan entrem a l'església, havent-lo pogut llegir una mica abans, que va molt lligat a aquesta primera lectura, amb la lectura de l'Evangeli, que després ens donarà peu, doncs, a tot un discerniment. I en aquest cas és la crida amb una persona que dèiem abans, del carrer, no?
Pastor, sentit,
en aquest cas un pastor, i ell es defensa, diu, jo no soc profeta, a mi no em facis fer el que no estic cridat. Però sí que és veritat que el Senyor m'ha pres per darrere dels ramats i m'ha dit, vés a profetitzar. És a dir, molt lligat al que veurem després, aquesta realitat que dèiem ara també, no? De que hem d'estar tots sempre amb aquesta predisposició, amb aquest de portar, doncs, el testimoni de Jesús enmig del món. I això ho hem de fer tots, el pastor, el mercader, el polític, el comercial, el que viu de l'artesà, i tots estem cridats a portar, a profetitzar aquesta bona nova de Jesús. Per què això? Perquè dèiem abans, no? Perquè la societat n'està molt necessitada. A vegades pensem que ens ha de cridar el capellà, que ens ha, el mossèn de la parròquia ens ha de dir, vine, que m'ajudaràs a fer això, faràs l'altre, o... Això ja està bé, aquests serveis d'església ja està bé, després potser podem parlar-ne d'aquest tema dels ministeris, que ha sortit una mica més a la llum des de fa uns mesos. Però, d'entrada, tots som cridats, a ser testimonis, i no ens ha de cridar ningú. És a dir, l'Esperit Sant, de ben segur, a més d'un i a més de dos, ens crida a un servei potser més compromès, a servir a l'Església. És el lloc on siguem, allà on estiguem.
Sí, sí, amb el risc de que de ser objecte de l'acusació aquesta que darrerament està tan de moda de ser un traïdor. De ser un traïdor a segons quines causes i segons quins interessos, però, com deia al principi, el cristià ha de ser incòmodo. Ha de ser incòmode per la societat. No et pots amollar perquè la societat t'està portant cap a altres indrets i en direcció contrària del que sovint a consciència tu penses que hauria d'anar.
Bé, podem anar aprofundint en aquesta conversa que estem mantenint ara. I proposo tanmateix que ara, doncs, comencem a escoltar ja la segona lectura i la comentem. Va bé?
Molt sí? Bé.
Doncs és de la carta de Sant Pau als cristians d'Èfes i del capítol primer.
Beneït sigui el Déu i Pare de nostre Senyor Jesucrist, que ens ha beneït en Crist amb tota mena de benediccions espirituals dalt del cel. Ens elegí en ell abans de crear el món perquè fóssim sants, irreprensibles als seus ulls. Per amor, ens destinà a ser fills seus per Jesucrist, segons la seva benèvola decisió, que dona lluança a la grandesa dels favors que ens ha concedit en el seu estimat. En ell hem estat rescatats amb el preu de la seva sang, les nostres culpes han estat perdonades. La riquesa dels favors de Déu s'ha desbordat en nosaltres. Ell ens ha concedit tota aquesta saviesa i penetració que tenim. Ens ha fet conèixer el secret de la decisió benèvola que havia pres en ell mateix per executar-la quan els temps fossin madurs. Ha volgut unir en Crist tot el món, tant el del cel com el de la terra. En ell hem rebut la nostra part en l'herència. Ens hi havia destinat el designi d'aquell qui tot ho du a terme d'acord amb la decisió de la seva voluntat. Volia que fóssim lloança de la seva grandesa, nosaltres que des del principi tenim posada en Crist la nostra esperança. Vosaltres vau escoltar l'anunci de la veritat, la bona nova de la vostra salvació, i després d'escoltar-la i de creure-hi, també vosaltres, en el Crist, heu estat marcats amb l'Esperit Sant promès. Aquesta és la penyora de l'heretat que Déu ens té reservada quan ens rescatarà plenament com a possessió seva personal. Aleshores serem lloança de la seva grandesa.
Carta als Efesis, que comença amb un himne de lloança a Déu per la seva obra salvadora. Mira vers Déu, de qui provenen totes les benediccions que hem rebut per Jesucrist. Extraordinària, aquesta lectura.
Sí, Sant Pau parla en un moment, perquè he buscat el contingut de la carta, i resulta que estava el primer captiveri que tenia a Roma, és a dir, que estava passant un moment molt difícil de la seva vida, potser fins i tot patint per la seva pròpia vida. I precisament en aquest moment més difícil de la seva vida, en aquest moment que es troba en una situació més agafat, és quan realment descobreix qui és Jesucrist, no? I en fa tot un càntic, no? Un càntic que sembla que ve d'un himne jueu anterior i que ell el sap adaptar a la persona de Jesús, posant com a centre a Jesucrist, no? I dic que la pregunta és aquesta, davant d'aquest fantàstic himne, que bé, també el llegim, el resem a la litúrgia de les hores, els religiosos i molts laics, jo recomano de fer una pregària diària de la litúrgia de les hores, el vespres i laudes, com a mínim, doncs aquest himne alguns dies apareix, és preciós, eh? Perquè la pregunta seria aquesta: qui és Jesucrist, no? Què ha fet Jesucrist? Doncs Sant Pau ens diu que és el que l'ha elegit per ser sant i reprensible dels ulls de Déu, és el que vol ens fer veure que som fills de Déu, és qui ens ensenya que hem de demanar, donar lloança a Déu, és el que ens ha rescatat donant la seva sang, és el que ens perdona les seves culpes. Tot l'himne ens va dient qui és Jesucrist, i evidentment en podem fer pregària personal de manera molt gran, i un acte de fe, quasi un credo.
Xavier?
És un passatge extraordinari, té una delicadesa, és una poesia. A mi, jo després de llegir això, a mi el que em ve de gust no és explicar res, és tornar-lo a llegir i tornar-lo a sentir. Però, en qualsevol cas, com que som on som, doncs alguna cosa direm. Diu, ha volgut unir en Crist tot el món, tant en el del cel com el de la terra. És que nosaltres també s'uneix el món del cel i el món de la terra. Som cos, som intel·lecte, i també som esperit. I tots tres els han de cuidar, nodrir, tenir-los presents. És evident que dediquem un temps a cuidar el cos. La major part ho fem també a cuidar, diguem, l'intel·lecte. I l'esperit. Què deixem per l'esperit? Què hi dediquem a l'esperit? Dediquem estones a cuidar-lo, a mimar-lo, a cultivar-lo. Busquem estones de reflexió espiritual, perquè l'un sense l'altre no funciona. El cos i intel·lecte, aviam en què ens deixa això. És a dir, quina persona generes, quina societat fas. Aleshores, Jesús diu, heu estat marcats amb l'Esperit promès, diu que aquesta és la penyora de la veritat, serem lloança de la seva grandesa. És que estem cridats a grans coses, però això no és un tema, no és un aspecte ni del cos ni de l'intel·lecte, és un tema de l'esperit, és un tema de la fe i d'obrir-nos al missatge de Jesús i a dur-lo a la pràctica.
Sí, Javier, això que dius, també hi veig aquesta realitat que parlàvem abans de cristians enmig del món, no? Estem cridats a fer grans coses, unint el cel i la terra, a través d'aquí, a través de Jesús. A vegades també els cristians ens acostumem a veure-hi el Crist com si el fill de Déu, i bueno, però és bo aturar-nos de tant en tant, i a partir, per exemple, d'aquesta lectura, aprofundir de nou en qui és la persona de Jesús i allò que ens demana el fet d'haver-lo conegut. El fet d'haver conegut ja ens posa en compromís a també nosaltres fer grans coses també, unint cel i terra. Sí? El fet d'haver-lo conèixer ens compromet, no ens deixa indiferents, no ens pot deixar indiferents. Som seguidors, seguidors que vol dir que anem a missa. Bueno, ja està bé, no? Això ens uneix, ens ajuda com a comunitat, però el fet de conèixer Jesús ens compromet a molt més, a fer grans coses, com deies. Sent Jesús, el tronc, la columna vertebral, la nostra fe i desfer en aquest món també en nosaltres.
Sí, participem nosaltres de la naturalesa divina, i això és que és tan gran i és tan imperdonable, diguem-ho així, que sovint no ho tinguem present, que ho oblidem i que ens dediquem a un anar fent, anar passant una vida monòtona del dia a dia, del sobreviure, qui dia passa any empeny, quan estem cridats a coses tan grans.
I tant. Bé, seguim? Doncs ara ens manca per escoltar l'Evangeli, però seria el moment de recordar a l'audiència doncs, qui són els nostres tertulians, comentant la litúrgia d'aquest diumenge 15 de durant l'any concretament. Xavier Francino, notari a la Seu d'Urgell, i mossèn Josep Montoya, diaca casat del bisbat d'Urgell amb acció pastoral a Bellver de Cerdanya. Ara sí, Evangeli segons Sant Marc i del capítol 6è.
En aquell temps, Jesús cridà els 12 i començà a enviar-los de dos en dos. Els donà poder sobre els esperits malignes i els recomanà que, fora del bastó, no prenguessin res per al camí, ni pa, ni sarró, ni diners, ni un altre vestit, i només les sandàlies per calçat. I els deia, a la primera casa on us allotgeu, quedeu-vos-hi fins que marxeu d'aquell lloc. Si en un lloc no us volen rebre ni escoltar a l'hora de sortir-ne, expulseu-vos la terra de sota dels peus, com una acusació contra ells. Els 12 se'n van anar i predicaven a la gent que es convertissin. Treien molts dimonis i ungien amb oli molts malalts que es posaven bons.
Jesús comença a fer entendre als deixebles el sentit de la seva missió i els envia de dos en dos, donant-los poder sobre els esperits malignes i poder per guarir els malalts. Això és quelcom que és maco de llegir, o aquests versets que hem escoltat, o és una interpel·lació per a nosaltres, cristians d'aquest segle XXI, que no ens hem de conformar només a anar els diumenges a missa, que ho hem de fer, però quin compromís adquireix la nostra vida quotidiana en la relació amb els altres, en tot allò que fem, en la vida social, la vida familiar, etc. Ens hi sentim implicats o és només un evangeli molt maco?
Bé, no, jo d'entrada diria que quan he llegit aquest evangeli, m'ho preparava per avui venir aquí a la taula de l'evangeli, m'ha recordat aquest fet que aquesta carta apostòlica que va treure el papa fa unes setmanes sobre els ministeris laicals, no? L'Espíritu Domini, que ens parla sobre els ministeris. D'entrada, aquest evangeli m'hi he fixat que, a diferència de Mateu, ni Marc, però tampoc Lluc, no et donen els noms dels 12. Què vol dir això? Jo, per mi, ho interpreto que no està cridant a tu i a tu, sinó està cridant a tota la comunitat. És a dir, el compromís de marxar de dos en dos a portar la bona nova és de tots. I això que et deia, al llegir-la, tenint encara tan fresca aquesta carta del papa, doncs m'he de compte que això, que l'Església està necessitada de mans, que allò que el mossèn o el rector ho ha de fer tot, això ja ha passat a la història, i que tots els laics i laiques són cridats a participar activament i visiblement. I trobo molt bonic aquest paper del Sant Pare, que amb unes qüestions que ja es feien, i lectors ja ho fem, homes i dones, i laiques, i portar la comunió als malalts, o fins i tot ajudar a donar la comunió, o fins i tot el paper de catequistes, que és el que potser es remarca més en aquests moments, doncs són papers ministerials que els estan fent els laics. Però per què no visualitzar-ho? Jo això m'ha fet pensar, i perdoneu-me que parli ara de mi, a mi no m'agrada parlar de gaire, però he buscat antecedents a la meva persona. De l'any 85, el Bisbat de Barcelona donava ministeris, missions pastorals als laics. L'any 85 em van donar una missió pastoral, en el meu cas jo era jove, al servei de l'esplai de la parròquia. I com aquell mateix dia, en aquella mateixa missa, que era principi de curs a la comunitat de la parròquia on érem, doncs es van donar altres ministeris. Es va donar el ministeri per la persona que es dedicava a Càritas, es va donar el ministeri pel que havien de fer lectors durant l'any. O sigui, al principi de curs es va visualitzar qui eren els laics que participarien de manera activa i visible per a la comunitat. Ostres, a mi és el que m'ha recordat aquest evangeli. Tots som cridats, i per què no visualitzar-ho això des de la comunitat? Un dia vaig anar a missa en una parròquia, perdona'm, Xavier, que m'allargo una mica, però vaig veure en una parròquia que no hi havia anat mai a missa, però coneixia el mossèn i anem a anar a missa amb la Conxita, jo encara no era diaca. Ens sentem i veiem que dalt de l'altar, a part de la silleria de la seu del prevere, hi havia un banc a darrere. I s'hi va començar a seure tres o quatre persones. Dius, què fan aquests aquí dalt? Però resulta que cadascú tenia un encàrrec. Un va ser el que va llegir la primera lectura i va tornar a seure allà a l'altar. Un va fer la segona lectura, l'altre va fer la col·lecta, l'altre va ajudar per a taula. És a dir, els que havien de participar en aquell dia a la comunitat estaven assentats també juntament amb el prevere a dalt a l'altar. Això és visualitzar una comunitat.
El presbiteri, perdona.
Això és el que visualitzar d'aquesta manera. Penso que és una bonica forma de dir l'Església és amb tots, tots participem de la comunitat, tots estem cridats a portar aquesta nova evangelització enmig del món.
Mm-hmm. Bueno, és que els preveres actualment per si sols s'ha de començar a posar els membres per poder atendre a totes les necessitats, i si seguim amb la tradició de que això és una cosa de mossens i nosaltres pues, ens limitem a sentar-nos al banc i escoltar la missa i després pues, marxar amb la benedicció del mossèn, i aquí hem acabat la nostra funció, el nostre paper com a cristians, doncs això és insostenible. Hi ha d'haver una implicació ara, hi ha d'haver una implicació des de baix, però també des de dalt. O sigui, que el feligrés ha d'estar disposat a dedicar el seu temps i les seves capacitats a les tasques de l'Església, però també s'hi han de posar els medis. Diguem que l'Església ha de començar a plantejar... Bueno, no sé, segur que s'ho plantegi, però no sé si potser es fa tot el necessari per fidelitzar. Si fos una empresa, el concepte de fidelització el tindria molt clar. Si tu no fidelitzes el client, el perds. Perquè o et marxarà i deixarà de consumir el teu producte o consumirà el producte de la competència. I l'Església, en aquest sentit, pues, penso que també s'ha de plantejar una mica en aquests termes, per mi que el llenguatge sigui mercantilista, que el fons no ho és. Com fidelitzem els nens que han fet la comunió i els que surten de la confirmació? O potser el dia que fan la confirmació és l'últim dia que entren a una església. Què els hi oferim perquè puguin sentir-se part de la comunitat? L'Església és comunitat. És clar, és que en aquest moment ni tan sols no ens podem donar la mà a missa. No, aleshores, què tenim que ens faci comunitat, que ens faci sentir comunitat? I això penso que és un repte important. És clar, quina és la conseqüència? Pues, una edat mitjana d'assistència segons quines parròquies, quines esglésies, quines misses, pues de, que el més jove en té 60.
Hem perdut la joventut o què?
Bueno, no es pot parlar en aquests termes absoluts, però sí, jo crec que s'ha de fer molt més. O sigui, s'ha de aconseguir que des d'una edat molt des de molt jovenets facin el seu creixement amb l'espiritualitat. Que l'espiritualitat, que els valors, que la religió formi part de la seva vida.
El que això dius als joves, les parròquies que donen obertura, que el rector dona obertura als joves i fan sentir seva la parròquia als joves, en aquella parròquia hi ha joves. Sigui donant-los la qüestió de tema de música, ajudant-los a portar temes fins i tot informàtics, avui temes de realització, tot el que dèiem de la pandèmia, les misses. Jo he vist parròquies que els joves s'han vist implicats per què? Perquè s'han sentit seva aquella església. No era només anar a missa i marxar, sinó que entraven i alguna tasca tenien a fer i a realitzar en aquella missa que havien pres un compromís, ni que sigui rebre la gent a l'entrada. A vegades, això aquí no es fa tant. Jo vaig als Estats Units i hi havia una església que hi havia unes persones només encarregades de dir bon dia a la gent que entrava. Ostres, això és fantàstic, vol dir que hi ha lloc per a tothom, hi ha tasques per a tothom. I a vegades penso que potser sí que des de dalt, que deies tu, potser havia també, hi ha una certa por a donar confiança, a cedir, a deixar fer. Potser no faran com jo penso, potser no diran com jo vull, però també som comunitat i per tant ja està bé que també que participin amb la seva paraula, la seva fe. I això no vol dir repartir albes a tothom. Basta més es diu, no, és que n'hi ha uns que els encanta anar molt alba posada per allà a l'església. No és aquesta la qüestió, és simplement sentir-se que jo tinc alguna cosa a fer també enmig de la comunitat i això és el que em dóna força a mi per sortir després de portes en fora.
Bueno, ens hem de replantejar el producte. Uh-huh. I el producte, d'acord, el producte és Jesús. Però a l'hora de... junt amb el producte Jesús hi ha un merchandising col·lateral que és, doncs, com deies, totes aquestes activitats, no ho sé, dius Estats Units. Doncs mira, Estats Units, les esglésies, munten un servei de guarderia una tarda per la setmana perquè els pares puguin anar a sopar fora, per exemple. Això fa comunitat.
Bé, com que estan tan animats aquí al voltant d'aquest tema, si volen, diumenge que ve, els podem tornar a convidar, va bé?
Bueno, doncs aquí serem, si Déu vol.
D'acord. Doncs moltíssimes gràcies, Xavier Francino, i també gràcies, mossèn Josep Montoya.
I la setmana que ve.
També a l'Àlex Alsina, que ha fet possible la part tècnica i la producció, i a la Cristina Orduña, la locució de les lectures. I, com no, moltíssimes gràcies a vostès, amics i amigues de la Taula del Evangeli, ben fidels que són, per enviar-nos els seus correus electrònics amb suggeriments, opinions, comentaris sobre el programa. Gràcies de debò per fer-ho. Recordem un cop més la nostra adreça electrònica taulevangeli@radioestel.cat, taulevangeli@radioestel.cat. Un plaer haver connectat amb vostès a través de les ones radiofòniques de Radio Estel. Moltes gràcies per haver triat la Taula de l'Evangeli un diumenge més. Els ha parlat Maria Marina. Adéu-siau.